exemple, avui, com han passat les entrades del primer partit de Lliga de l'Inter de Miami de 80 i pico euros a gairebé 400, doncs te n'adones de la magnitud, no? D'altra banda, l'associació de marques com Apple i Adidas, com així sembla ser que faran viable aquest fitxatge, doncs també et posa de banda quina magnitud o quina transcendència té un jugador com aquest, si a més aquest jugador era nostre, és dels teus i estava disposat a venir, doncs crec que la notícia és molt dolenta i ens posa davant d'un mirall, no?, de la situació real del club i de certa manera de fer les coses. Estem en una indústria que s'ha professionalitzat al màxim, on les grans marques treballen de manera conjunta, en una indústria que ja no només és esportiva, sinó que abarca l'entreteniment, i crec que no hem estat a l'alçada. Al final hem generat unes expectatives des de tots els punts de vista molt elevades, que altra vegada, per segon cop, no s'han acomplert.
I tot això, com ara dèiem, amb la temporada que ve a Montjuïc, una patacada econòmica més a tenir en compte, com diu Marc Síria.
La tornada de Messi era encara més important per l'exili a Montjuïc, per les tres potes clares d'ingressos que el Barça necessitarà durant aquest exili. La primera és tot el tema merchandising, BLM, tot el tema del que és consum Barça. La segona, evidentment, és tot el tema de sponsoring, patrocinis. El Barça encara està molt per sota de l'època prepandèmica i, per tant, ha d'incrementar molt els ingressos en aquestes dues vies. I la tercera és match day, no? Veurem quan socis abonats renoven la seva posició, però igualment planar 20, 25.000, 30.000 butaques a Montjuïc, amb el que representa d'aficionats que venen per veure un ancla com és Leo Messi, era molt necessari. Per tant, el Barça perd tres potes molt importants en el que era una associació clarament win-win.
I per acabar els hem fet una pregunta a tots dos, si hi ha algun aspecte positiu econòmicament parlant en el nou fitxatge de Messi pel Barça. Ivan Cabeza.
No hi veig cap mena d'aspecte positiu des del punt de vista econòmic la no arribada de Messi, perquè al final ell venia, com hem dit abans, amb un contracte, diguem-ne, molt per sota del que estava cobrant permanentment, i s'ha demostrat any rere any que el que genera ell com a marca, el fet de tenir-lo i exponencialment associat al club de la seva vida com el Barça, era molt més del que estava cobrant. Si a sobre arriba amb una fitxa molt més baixa, doncs evidentment aquí probablement el que farem és perdre diners. Aleshores, des d'aquest punt de vista, l'únic avantatge que li veig és que evidentment generarà un espai per poder portar altres jugadors, és a dir, l'espai que ell ocuparia venint aquí, doncs el podran ocupar altres jugadors, però des del punt de vista econòmic no hi veig cap mena d'avantatge en aquests moments, sincerament.
Doncs Ivan Cabeza no n'hi veu cap, i Marc Síria?
No té cap aspecte positiu econòmicament el no fitxatge de Messi. Messi representa el relat, representa tornar al club origen en el pitjor moment econòmic del club, per tant, amb una mostra d'agraïment clarament, i amb això representar un altre cop aquest reclam, aquesta punta de llança d'una nova generació de futbolistes que ens farà estar al primer nivell mundial, i per tant que no haguem sigut capaços de presentar ni de fer els deures durant dos anys per presentar una proposta que sigui avui mateix es pugui inscriure a la Lliga de Futbol Professional per Leo Messi, representa un gran fracàs com a club i com a relat.
Doncs això és el que diuen, Síria i Cabeza. Què en penses, Puig, tu?
Que jo no era gran partidari de la tornada de Leo Messi al Barça.
Grans discussions hem tingut amb Puig.
Jo crec que fins a...
Però futbolísticament no ho eres,
vols dir? Fins al mes de febrer, març, al minut 10, ningú no cantava Messi al Camp Nou. Fins que des del club van començar a fer veure que era possible tornar Leo Messi. És a dir, que no hi havia un clam popular de que la gent volia que tornés Messi, sinó que el club va crear aquest clam, i després això va passar a la graderia, i la graderia va començar a cridar Messi. Per tant, jo crec que futbolísticament no és una gran pèrdua, econòmicament sí, però vaja, ja per això hi ha grans experts, entenc, dins de l'organigrama del Barça, per trobar vies alternatives per aquests ingressos que no arribaran via Leo Messi. Ara, clar, que se te'n vagi a l'Inter de Miami, una mica com quan Alemany se n'anava, que no va acabar marxant, però se n'anava a l'Aston Villa, no? Doncs, com ara deia l'Ivan Cabeza, tens un problema estructural. Vull dir, no, que al Barça se li en vagi un màxim executiu, al final no, però l'Aston Villa i el tio que t'ha fet més feliç al llarg de la història, a l'Inter de Miami, alguna cosa grinyola.
En el cas Puig, en el cas de Leo Messi, però jo crec que l'explicació aquesta sí que és bastant comprensible, no? Que és, si no puc jugar al màxim nivell a casa meva, doncs me'n vaig ja, diguéssim, a una lliga menor i marxo dels focus principals del futbol mundial, com a mínim pel que fa al club, no? Jo crec que en aquest cas sí que hi ha una diferència respecte a la sorpresa que vam tenir quan en teoria Mateu Alemany marxava a l'Aston Villa. Vull dir que jo crec que en aquest cas és una mica com Cristiano o Benzema estan anant a l'Aràbia Saudita, doncs ell se'n va a l'Inter de Miami. Ara estic absolutament d'acord amb el Xavi. Jo també tenia molts dubtes des d'un punt de vista esportiu de si calia que tornés o no. Des d'un punt de vista emocional entenia que el que es pretenia era com intentar rectificar allò que no hauria hagut de passar mai, però és veritat que tot s'ha creat una mica... Jo crec que s'ha creat una mica des del club pensant realment que sortiria bé. És a dir, jo crec que hi havia una voluntat... és a dir, jo crec que Joan Laporta volia passar la història, que ja passarà la història per moltes coses, com per exemple haver fitxat el millor entrenador de la història del club en un atac de genialitat brutal, i d'haver estat el canvi, diguéssim, de to i de tarannà el 2003, etcètera, etcètera, però jo crec que aquests dos últims anys ell tenia el pes de dir, hòstia, jo li vaig dir a Leo Messi que se n'anés, jo sóc el responsable d'aquella roda de premsa on el Leo Messi necessitava mocadors perquè no podia encadenar dues subordinades sense plorar, i intentar resoldre això dient, va, doncs jo també seré el president que el fa tornar i que aconsegueix que es retiri aquí i que a més sigui l'ànima del nou Camp Nou, no? I s'ha acollat molt en aquest sentit, també des d'un punt de vista social, i al final no s'ha aconseguit. I per tant el grau de frustració del qual parlava el Lluís, jo crec que és proporcional al globus que s'havia arribat a inflar, no? Estic d'acord amb el Xavi, amb la reflexió que fa, que el mes de febrer no hi havia cap tipus de frustració a la vista perquè no hi havia cap tipus d'expectativa a la vista. També us diré una altra cosa, perquè tampoc potser ningú podia preveure que el seu camí al Paris Saint-Germain seria tan desastrós des d'un punt de vista, per exemple, social, que el xiulessin, que li diguessin de tot, que l'acusessin de ser el responsable de les eliminacions de la Champions, etcètera, etcètera, no? Potser això no s'esperava, potser s'esperava que el camí de Leo Messi al Paris Saint-Germain fos, des d'un punt de vista esportiu, millor del que ha estat, sobretot a Europa, i que potser signés un parell d'anys més, no? Com no ha estat així, doncs s'ha pogut crear aquestes expectatives que quan no s'han vist satisfetes, doncs evidentment generen frustració. Però un cop dit això, i ja callo, no ens oblidem mai que el Barça continuarà tirant endavant, que el Barça tindrà una plantilla per continuar competint a l'estat espanyol segur, tant de bo faci el salt a Europa, i que això de Montjuïc, el Lluís hi entén molt més que jo, però escolteu, ha arribat el moment de comunicar-li al soci del Barça i al seguidor del Barça que arriba una època de resistència. És a dir, arriba una època de fer un pas endavant, cadascú en la mesura que pugui, evidentment, cadascú, i ara parlo de diners, en la mesura que pugui, però que la propera temporada es tracta de resistir, de remar i de ser-hi, perquè és que si no, clar, després els culers s'omplen la boca, no?, de el club, i més que un club, i l'amor al club, i d'acord, doncs ara arriba un d'aquells moments de la història d'aquest tipus d'entitats on toca remar, amb Messi o sense Messi, toca remar.
No, i en aquest sentit, seguint una miqueta el que deia ara el Joan Maria, a veure, aquest programa és normal, avui és la notícia, penseu que el país s'ha paralitzat a les 9 per sentir una entrevista d'un no jugador del Barça, la qual cosa és absolutament insòlid. Però ens hem de fer tots plegats una bufetada de realitat. Quina és la realitat? La realitat és que estem exactament on érem. Messi no era jugador del Barça i segueix no sent jugador del Barça. Per tant, fem, disfrutem d'aquest programa especial, que estan inclús les primeres espases de la casa, com el Joan Lluís o el Joan Maria.
Tots els bons, i el Roger, i el Xavi.
No, però, i disfrutem-ho, i gaudim-ho, i expliquem-ho, perquè la gent vol resposta i necessita resposta, però immediatament després és que necessitarem treure el millor a tots nosaltres. Necessitarem el millor president, necessitarem el millor cap de l'oposició, el Víctor haurà d'estar a l'alçada, necessitarem els millors socis, necessitarem els millors aficionats, necessitarem tot el millor de nosaltres mateixos, perquè al final no ens oblidem d'una cosa, acabem de guanyar la Lliga amb 10 punts de diferència sobre el Real Madrid. És a partir d'aquesta realitat, que és la realitat real, que hem, el que hem de construir, no a partir d'arribades de no jugadors que seguiran sent no jugadors.
No, però sobre això que deies, és que jo ara estava pensant, val, no vindrà Messi, clar, jo em feia un 11 imaginari al cap, i el Barça té un bon 11, vull dir, tu poses Koundé, Araujo, Christensen, Balde, és un bon 11, potser li falten algunes peces de recanvi per si es lesionen algú, com va quedar comprovat a la Champions aquesta mateixa temporada, que se't van lesionar peces importants i vas anar a l'Europa League. Al mig del camp, De Jong, Pedri i Gavi són bons, aquí has de poder portar una figura. Jo crec que el Barça, encara que estigui en la norma del 40%, perquè té fair play accedit, podrà fitxar algun jugador més o menys del perfil que vol Xavi. I al davant, de moment tens Dembélé i Lewandowski, que ens agraden a tots i que poden seguir jugant, i potser hauràs de portar una altra figura que t'aporti més gol. No, si Rafinha no marxa, seguirà Rafinha. Jo, si Ansu Fati no marxa, tindràs Ansu Fati.
Messi et portava dues coses.
Tens una bona base, no? Perdona. Deia
que Messi et portava dues coses, que és el que va destacar Xavi en la darrera entrevista, crec que era TV3, ara no vull equivocar, que deia talent.
Sí.
Ens aporta talent i gol, que són dues coses que jo crec que l'equip em va mancat. Quan falla la peça de Pedri, jo crec que has notat el jugador que fa la passada que filtra pilotes, el jugador que desequilibra, tot això, hòstia, ho has patit molt. I Messi, també hi havia la manta, que segurament pensaves, hòstia, defensivament patirem més, perquè el Barça era un equip més sòlid, més solidari, amb Messi segurament no ho seria tant, però al davant el que t'aportava era gol i desequilibri. I ara penses, d'aquest nivell el Barça pot anar a buscar alguna cosa? No ho sabem. No, clar, és a dir, un jugador que marqui la diferència d'aquesta manera, que pugui aportar aquest número de gols, el Barça se'l pot permetre?
No, però el Barça ha guanyat una Lliga sense aquest
no,
jugador.
No, però sí que és veritat.
Clar,
però
vull dir que el Xavi va dir, el repte de la propera temporada serà competir...
Ja,
dic el que t'has marcat tu com a objectiu.
Sense lesions.
Competir a Europa.
Sense lesions. Però això no passarà l'ensa...
Però sense això
no... Messi és competit a Europa, clar, fins a 8
o 4. Però has de comptar que això et passarà, que tindràs lesions, ja. que un dia caurà Koundé, que caurà Araujo, que caurà Pedri, i que si tornes a anar curt, et pot tornar a passar.
Però com que estàs avisat, busca recanvis, com Íñigo Martínez, que et puguin funcionar. Busca un migcampista que et pugui funcionar, i busca un tio del gol que et pugui funcionar.
Podria, que
sense
Messi,
aquesta plantilla pot funcionar amb 3 retocs de recanvis de garantia.
I insisteixo, Aleix, Messi no era jugador del Barça i segueix no sent jugador del Barça. Fem aquesta tertúlia. I si hem de seguir parlant de Messi, no em tornis a convidar. Perquè no, hem de girar full. És que hem de girar full.
Lluís, hem venit a hablar de Messi.
Lluís, parlarem molts més dies de Messi.
Quan debuti amb l'Inter de Miami, parlarem també.
Solo dos cosas. Antes os he visto muy optimistas diciendo que si no viene Messi, el Barça va a tener capacidad para contratar a estrellas mundiales.
No, que tindrà més marge per
bueno,
buscar...
Jo...
la primera o la segona espasa de la posició que volia.
Sí, sigo manteniendo muchas dudas al respecto, sobre todo después de lo que ha venido informando la Liga esta semana. Yo tengo muchísimas dudas porque el Barça tiene que ir al mercado a vender por muchísimo dinero. Si las expectativas son fichar a Kimmich o Zubimendi para el mediocentro,
no,
yo lo veo...
Bueno,
y Kimmich...
Tant. Kimmich,
què puede pedir el Bayern de Múnich por Kimmich?
S'haurà de negociar amb el Bayern, igual que es va fer amb Lewandowski, que semblava impossible l'any passat.
Bueno, no tiene la misma edad.
Clar, vas activar palanques, llavors.
No tiene la misma edad.
Com vingui Kimmich i Foyt, ens oblidem de Messi en 24 hores.
I l'última palanca...
No fotis, Lluís, va, home, va.
La última palanca del Barça debía ser la de Messi i esa palanca ja no va a ser. Ya no va a ser. Y tienes que ir a buscar al mercado a un jugador que te genere talento a línea de tres cuartos. Puede ser Gundogan. Esa opción sí que es factible porque acaba
no
contrato. Pero más allá de eso, el Barça puede aspirar a obtener una grandísima estrella. Hoy el Madrid no sé si ha sido la casualidad, en el fútbol siempre está lleno de casualidades, ha contratado un futbolista por más de 100 millones de euros.
Son tres más variables, Bellingham, del Dortmund.
Un chico de 19 años. Bueno, sí, pues sabes que de momento el Real Madrid te va a contraprogramar con fichajes, otra vez vuelve a la época de los Galácticos con Florentino. El Barça tiene una grandísima base, pero posiblemente esos refuerzos a los que aspira Xavi con muy buen criterio, pues quizá no llegues. Y haya que maximizar lo que tienes.
És que jo crec que l'escenari en el qual ens instal·larem en el mig termini, curt mig termini, és un Barça que prou feina tindrà per retenir el seu talent de que ve del planter i llavors farcir-se amb jugadors que estan al final de la seva carrera, que acaben contracte, que volen venir aquí perquè volen jugar a Barcelona, perquè volen jugar al Barça, perquè volen viure aquí i poc més els podrà seduir en el curt mig termini, perquè un projecte ambiciós de cara a competir amb carells a Europa, jo ho veig complicat amb la situació econòmica que
té. Però l'altra vegada el discurs que entra des de dins pot portar la frustració, perquè Xavi, que jo entenc que ha de fer el discurs aquest i ha d'apretar tot el que pot a la direcció esportiva, però una altra vegada el fet de dir el fitxatge clau, el que necessitem sí o sí per competir la temporada que ve, és un recanvi de Busquets d'altíssim nivell. Si ens trobem el 31 d'agost, que aquest jugador no ha pogut arribar d'altíssim nivell. I llavors la gent dirà, oh, ja està, ja no podrem fer res, perquè clar, no ha vingut el substitut de Busquets, i llavors doncs hauràs d'inventar una nova manera de jugar, un pivot que no serà ben bé un pivot, on jugar amb dos pivots, però una altra vegada hauràs sigut tu que vas dir claríssimament, o bé un tio del nivell altíssim mundial per substituir Busquets, o l'any que ve patirem. Doncs, clar, una altra vegada tret el peu des de...
Doncs igual descobrim que hem de jugar amb doble pivot, clar, i el Frenkie però... de Jong, que tenia un peu i mig en el Manchester United, i ara estem demanant el braçalet de capità al Futbol Club Barcelona per un jugador que pràcticament estava fora. És que això del futbol està absolutament canviant, que d'aquí dos dies podem estar parlant d'incorporacions interessants. Anem a veure què passa.
Era per Messi, el braçalet.
Un quart d'una, vinga, anem a veure on anirà a jugar Leo Messi, a descobrir una mica la MLS i l'Inter de Miami. Miami. South Beach, bring it heat. Una mica de so americà, no?
Però pon Julio Iglesias, flow, hombre, Julio Iglesias, Miami, home, por favor, por favor.
Però quina posaries de Julio Iglesias?
La vida sigue igual.
La vida
mira.
Hola, Laia Coll.
Hola, què tal?
Bona a veure, el juliol passat, el juliol del 2022, la Laia Coll va fer la gira del Barça pels Estats Units, va coincidir amb el Carrasco, el vam veure allà amb la pancarta aquella de Las Vegas, que ho feia a l'hotel i tot allò. I vas estar a Miami, com ara deia el Lluís, no? Un dels amistosos va ser Inter de Miami-Barça. Vas conèixer de molt a prop les instal·lacions del club on jugarà a partir d'ara Leo Messi.
Sí, per cert, victòria del Barça 0-6. L'Inter Miami és un club fundat el 2018 i aquesta és la quarta temporada que juguen a la MLS. La seva millor temporada va ser l'any passat, arribant a la primera ronda dels play-offs. Les instal·lacions són molt noves, perquè el club és nou. No són molt grans, és cert, però tenen totes les comoditats i, de fet, millors que alguns dels clubs europeus. Leo Messi ja les coneix, ja ha estat a les instal·lacions de l'Inter de Miami perquè la selecció de l'Argentina va fer allà una part de la preparació pel Mundial. L'estadi actual on juguen és el DRB Pink Stadium, és provisional, té capacitat per 18.000 persones, però s'està construint un nou estadi al centre de la ciutat per 25.000 espectadors. David Beckham i Jorge Mas són els propietaris del club, que té accent català. Xavier Asensi, l'exdirector de l'àrea comercial del Barça durant 10 anys, és el director de negoci, i Víctor Oliver, també ex del Barça, és el vicepresident d'Ingressos i Instal·lacions. A més, molts treballadors del club parlen castellà per la proximitat de la frontera amb Mèxic i també amb Cuba, per tant, Messi tindrà un entorn on s'hi podrà sentir molt bé i s'hi podrà adaptar molt ràpid.
Sí, sí, a nivell de llengua, evidentment, no? Perquè l'anglès i l'espanyol formen part del dia a dia.
I en l'estadi, dins de l'afició, 9 de cada 10 aficionats són llatins i parlem en castellà a la grada. Només un és yanqui, els altres 9 són llatins.
Clar. Durant aquesta estada a Miami del Barça l'estiu passat a la pretemporada, amb la Laia Coll com a enviada especial de RAC1, vas poder parlar precisament amb Xavi Asensi, que és el director de negoci de l'Inter de Miami, com ara dèiem. I vau parlar ja en aquella entrevista, l'estiu passat, de la possibilitat de fitxar Leo Messi.
Sí, perquè realment aquesta història ve de lluny, de fa molt temps, des que Messi va marxar del Barça, fins i tot ja quan estava al Barça es parlava de la possibilitat que en un futur anés a Miami, perquè fa anys ja que hi té una casa, i per això quan van visitar les instal·lacions de l'Inter Miami van poder parlar amb Xavi Asensi i li van preguntar per aquesta possibilitat. Asensi deia això de la possible arribada de l'astre argentí.
Aquí hi ha un tema que és que el Leo Messi ha dit que ell vol experimentar, que ell vol veure, que ell vol formar part de l'MLS, i per tant això ja és un gran què. Després, nosaltres, amb la voluntat de ser la referència del món del futbol als Estats Units, poder comptar amb algú com Leo Messi, òbviament, és algú que si podem fer algú estaríem encantats, i estarem encantats d'intentar fer el que faci falta.
Fa molt temps que l'Inter Miami treballa en la possibilitat de fitxar Messi, ara per fi ho ha aconseguit, i està clar que l'arribada de l'argentí ajudarà el club, a l'Inter Miami, a complir el que és el seu objectiu des de la fundació.
Nosaltres l'objectiu que tenim és que és ser la referència del futbol als Estats Units, és a dir, que quan la gent parli de futbol, o aquí n'hi diuen soccer, als Estats Units de Nord-Amèrica, la gent pensi en Inter Miami. Aquest és el concepte. I per fer això, què fa falta? 30.000 milions de coses. Òbviament, començant per competir i jugar bé, jugadors, estadi, afició, etc, etc, etc.
Esportivament les coses no estan acompanyant aquesta temporada. L'equador de la fase regular, l'equip és cué de la conferència est, amb opcions però encara de ser el playoff. Aquesta matinada, de fet, l'equip té un partit molt important, jugant contra el Birmingham de la segona divisió als vuitens de final de la Copa dels Estats Units. Phil Neville era l'entrenador, va ser destituït la setmana passada. Ara l'entrenador interí és un argentí, és Javier Morales, però sona pel càrrec el Tata Martino. Per tant, el Tata Martino i Leo Messi que es podrien tornar a retrobar.
Una mica de vintage també a la banqueta, no? Una mica de vintage també. La música de Julio. A veure, ara expliquem com funciona la MLS, però deixa'm anar un moment a Miami, ràpidament, amb el Nacho García, periodista freelance. Hola, Nacho.
Muy buenas, compañeros, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas noches. Estás en el pabellón de Miami Heat, ¿no? Porque cubrirás ahora el tercer partido de las finales.
Aquí estamos. Esta es la semana en la que tienes que estar en Miami porque tenemos las finales de la NBA, las finales de la Stanley Cup, porque el equipo de aquí de Florida, los Florida Panthers, también están jugando las finales de la NHL. Y además viene Leo Messi, así que yo creo que ya lo único que falta es que aterricen los extraterrestres y ya lo tenemos todo completito.
Molt bé. Recordo que avui, a partir de quarts de tres de la matinada, fem en directe el tercer partit de la final de la NBA entre Miami Heat i Denver Nuggets. A ver, ¿cómo se ha vivido en Miami la oficialidad de Messi ya aquí para el Inter de Miami?
Pues una locura. Recordáis que el otro día cuando hablamos os contaba que era, se da por hecho que Messi iba a jugar aquí en algún momento, que la única duda era el saber cuándo, ¿no? Porque esa oferta en realidad ya estaba transmitida. Sí que me he podido enterar estos días que ha habido un acelerón, un apretón desde lo que es no solamente Inter Miami, sino también la propia liga, la propia MLS. Se mantiene lo que conté el otro día, al final los que están detrás pues son tanto Apple como Adidas. No está confirmado, pero es muy probable también que a Leo Messi se le pueda ofrecer, se le ofrezca la prioridad a la hora de poder hacerse con una franquicia, en el caso de que haya una expansión de la MLS, y aquí ha sido un auténtico terremoto a todos los niveles. Evidentemente en Miami hay, como sabéis, muchísimos medios latinos y en español, que estos sí que estaban mucho más encima, pero a mí lo que me está sobre todo impactando es hacer zapping y ver pues a todas las teles locales, las estaciones locales de ABC, CBS, todas las que son NBC, todas las gringas, ¿no? Abriendo con Leo Messi. La verdad es que es una cosa que después de 10 años aquí en Miami me cuesta trabajo que ver los informativos de deportes y que no abran pues con deporte americano, ¿no?
Claro, o sea, que el impacto que ha tenido ha sido brutal, habiendo hoy un partido de unas finales de la NBA, ¿no? Y para la MLS será brutal, ¿no? El negocio que generará esto también y el seguimiento que habrá, ¿no?
Sí, bueno, te digo más, yo todavía no he podido salir mucho a la grada, porque estoy por aquí entre bambalinas, como quien dice, pero las dos veces que me he asomado, yo ya he visto varias camisetas del Inter Miami con el 10 y con el nombre de Messi.
¿Qué dices?
No te digo más. Sí. O sea, no sé si habrán ido a la tienda oficial o se la habrán hecho en casa, pero sí, eso te digo que lo he visto. Y evidentemente son las primeras, pero esto va a ser un auténtico boom.
Sí, de hecho, hoy juegan, tienen partido de Copa a las 2 de la madrugada, ahora aquí en Barcelona, en el campo del Birmingham Legion. Partido de cuartos, partido único, si quien gane pasa a las semifinales de esta Copa del Inter de Miami. O sea que Messi, ¿se sabe para cuántos años firma? ¿Se sabe algo, Nacho, aquí?
Yo no tengo el dato, pero me imagino que va a ser un contrato largo. Yo me imagino que, evidentemente, lo que queda de la temporada 2023, sabéis que aquí se juega en año natural, sí. Y yo me imagino que por lo menos irá hasta 2026, ¿no? Es decir, que cuando aquí se celebre el Mundial, él sea jugador vigente de Inter Miami. Recordad que además en 2024, además aquí en Estados Unidos, se juega una Copa América. Es decir, él va a jugar también con Argentina aquí en Estados Unidos. O sea, todo encaja, ¿no? Todo está perfectamente alineado, los tiempos y el lugar.
Muy bien. Oye, pues nada, gracias. Te dejamos disfrutar también de este partido de NBA. Vamos hablando estos próximos días, / semanas, a ver cuándo se hace la presentación y a ver cuándo debuta Leo Messi, porque como ahora explicaremos, la MLS está en marcha, ¿no? Porque va de marzo a noviembre, diciembre, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, pero atentos porque la MLS para ahora en julio, ¿eh? Recordemos que aquí se juega en verano la Copa Oro, lo que sería la Eurocopa en Europa o la Copa América en Latinoamérica. Se juega la Copa Oro y evidentemente se para la competición. No tengo las fechas exactas, pero es desde mediados de julio hasta más o menos el 20 de agosto. Yo no tengo la información de cuándo podría debutar Leo Messi, pero me imagino que en los tiempos que nos estamos moviendo, quizás pueda empezar a jugar en unas jornadas dentro de poco, pero a mí me cuadraría mucho más que ahora se haga, digamos, la presentación, que él se pueda ir de vacaciones y que se reincorpore al equipo, pues eso, el 20 de agosto creo es cuando arrancaría de nuevo la Liga. Ahí tiene mucho más sentido, porque además es una fecha mucho más natural para lo que es el calendario habitual que tiene Leo Messi en las piernas.
Sí, sí, totalmente. Muy bien, Nacho, gracias, disfruta del partido. Un abrazo, vamos hablando.
Un abrazo, compañeros.
Adéu-siau. Nacho García, en directe des de Miami, explicant aquest detall que em sembla interessant. Ja hi havia samarretes de l'Inter Miami amb el dedo de Messi.
I el 17 de juliol, que el Barça va cap a terres americanes, vamos, jo sóc el responsable de màrqueting del club i estic ja treballant a un Barça-Inter de Miami, tot i que no estava previst, perquè seria el partit dels milions. A nivell d'audiència seria una brutalitat.
No està previst, no, Laia?
No està previst aquesta temporada, però jo no descartaria amb les bones relacions que hi ha entre un club i l'altre, i es va veure en la gira de l'any passat que Inter Miami va intermediar en dos dels quatre partits que el Barça va jugar als Estats Units. Jo no descartaria que en un futur poguéssim veure un amistós entre aquests dos clubs i també, perquè no, que pogués servir d'homenatge a Leo Messi.
Res, només apuntar, ara que parlava Nacho de la bogeria que hi ha a Miami, miràvem aquesta tarda el número de seguidors que tenia l'Inter de Miami a Twitter, 181.000, ara mateix està en 342.000 seguidors, 161.000 més n'ha guanyat aquesta mateixa tarda amb l'anunci de...
Ha doblat pràcticament.
Messi té 400 milions de seguidors en xarxes, és una dada.
Brutal.
Claro, y hay que ver ahora también cuál es el porcentaje, si al final es así y se incluye dentro de la operación, que puede ganar Messi del impacto que pueda tener Adidas, que es la gran patrocinadora de la Major League Soccer, y también de Apple, estar,
Paco,
de Apple TV.
Debo estar que no s'ho creu, després de tants anys de tenir la imatge d'Adidas vestida amb Nike, poder-lo vestir d'Adidas.
Va ser també curioso ver quanta gent se abona a l'Apple TV para poder ver en su Game Pass la Major League Soccer. Jo crec que també va ser important. I quant recibe Messi d'això?
Per ell és un negoci rodó, com ara explicàvem, a nivell empresarial, perquè el Nacho García apuntava una altra cosa que em sembla molt interessant. Leo Messi tindrà prioritat quan es retiri per comprar una franquícia.
Que és el que li passó a David Beckham en su dia.
Clar, clar, David Beckham van fer l'excepció, no?, en aquell moment, quan ell es retira i compra l'Inter de Miami, i ara Leo Messi podrà seguir expandint el seu negoci, la seva marca, perquè jo crec que aquesta associació és pensant ja en els pròxims 20 o 30 anys, i pensant fins i tot en els seus fills, fins i tot, no? De dir, anem a crear un imperi aquí a través d'Adidas, d'Apple, de la MLS i d'aquest show business, com deia el Lluís, que és l'esport americà.
Sí, perquè a més no veig clar que torni a Barcelona. La veritat és que...
Ha dit que vol tornar
sí,
a Barcelona.
Sí, però els que hem estat aquí visquent tant adones que deu ser bastant semblant al cel.
A tu m'agrada molt, eh?
Moltíssim.
Sí, sí, sí. Però és cara de Miami.
Però de veritat, és com una Empúria Brava multiplicat per un milió, amb el mar que entra fins a cada casa hi ha el millor dels vaixells darrere, el millor dels Hammers o el millor dels ports, la millor casa, el Fernando que deia, té una casa normal. Us asseguro que no tindrà una casa normal, no. Perquè aquí visquem no hi ha cap casa normal.
De hecho, creo que Messi, si no ha vendido alguno, al menos tenía dos apartamentos en Miami, y uno de ellos es en el edificio Porsche, que incluso tiene la curiosidad que puedes ir con tu gran coche, meterlo en un ascensor, Y ya puedes llevar al coche a la planta 55 y meterlo dentro del apartamento.
¿Qué dios?
Para que sí. os hagáis una idea de cómo funcionará todo allí.
A mí no
y con unas vistas al mar increíbles.
No m'agradaria viure
així. Hi ha un clima mediterrani primaveral durant tot l'any i amb el millor restaurant cubà del món, al Versalles. El recomano a la gent que el vagi a veure.
Molt bé.
Anirem, anirem. Que... haurem de fer un programa tertúlia amb Leo Messi i convidar Lluís Carrasco, que visca ell.
Anem-ho mirant, Joan Lluís.
Haurem de fer-ho.
Anem passant pressupost a la casa.
La casa és gran, home.
A veure, Laia, tu que vas conèixer de prop l'MLS, com funciona? A veure, per la gent que s'ho pregunti, on va Messi a jugar?
Veure, primer, la part esportiva és una lliga tancada, 29 franquícies, dues conferències, est i oest, i playoff al final del títol, com a l'NBA no hi ha descensos ni ascensos, però això creuen des de la lliga que dona més emoció i ens posen una dada sobre la taula, és que en 27 anys de competició hi ha hagut 15 campions diferents. Les normes fan que tots els clubs competeixin en les mateixes condicions i això fa que tothom, quan comença la lliga, s'il·lusioni amb la possibilitat de poder guanyar el títol. Les franquícies tenen un topall salarial. El pressupost de cada club és d'uns 5 milions d'euros, però es poden tenir 3 jugadors franquícia. I això ens ho explicava Alfonso Mondelo, el director esportiu de la MLS, en una entrevista que també van fer amb ells a finals de juliol a la seu de la pròpia Lliga, a la cinquena avinguda de Nova York.
Hay un tope del número. Un club puede tener hasta 3 jugadores franquicia. El salario de esos jugadores, una pequeña parte de su salario cuenta contra el tope salarial y el resto pues es pagado por los dueños, los patrocinadores o los inversores que tengan.
Es decir, sin límite de lo que puedan llegar a cobrar. Si alguien le quiere pagar 15 millones a un jugador, pues...
Exactamente, si el dueño quiere pagar eso, una parte tendrá que ir dentro del tope salarial y el resto, pues, lo que el dueño quiera invertir.
Per tant, aquests tres, només
tres
jugadors
excepcions. Poden cobrar el que en aquest cas, en el cas de l'Inter de Miami, cobri vulguin David Beckham i Jorge Mas, que són els propietaris. Ara mateix, Inter Miami té 3 jugadors franquícia, un és Rodolfo Pizarro, mexicà, l'altre és Gregory, que és brasiler, i l'altre és Leonardo Campaña. Però l'Inter Miami ja fa molt temps que pensa en la possibilitat d'incorporar Leo Messi, fins i tot també Sergio Busquets es quedaria com a jugador franquícia. Rodolfo Pizarro, que és el jugador que cobra més ara mateix, cobra 3 milions d'euros, 3 milions de dòlars, perdoneu, aproximadament, i els altres dos els inclourien perquè tenen un salari molt més baix dins d'aquest límit salarial de 5 milions d'euros que té cada franquícia. Per tant, quedarien dos llocs per ocupar com a jugadors franquícia. Un serà Leo Messi, li pagaran el que els propietaris considerin, i l'altre podria ser, perquè no, Sergio Busquets.
Además, la familia Mas, Jorge Mas, son unos de los grandes magnates latinoamericanos de Estados Unidos. Uh-huh. Su padre era un destacado opositor a Fidel Castro, exiliado de Cuba, y se montaron un grandísimo imperio.
Han comprado el Zaragoza, 51% del Zaragoza.
Es el dueño del Zaragoza desde hace más o menos un año, es decir, que por dinero no será.
Els altres jugadors, per si us ho pregunteu, hem dit que té els pressupostos de cada club són 5 milions d'euros, per tant són salaris baixos. De mitjana, els jugadors de la MLS cobren uns 250.000 dòlars.
Diem baixos, però a mi ja m'anirien molt bé per viure anualment.
Sí, però pel que són un futbolista, uns contractes de jugadors professionals.
5 milions contra 600 de massa salarial del Barça.
Ja ho sé, ja ho sé. No, 5 milions per la plantilla i llavors et deixen fer 3 excepcions, clar, tu.
Sí, però per la resta de la plantilla 5 milions, eh?
Ja ho sé, ja ho sé.
Estem parlant de mitjana de 250.000 euros.
La Lliga Espanyola ja està per sobre del milió de mitja, de la primera divisió.
Ah, sí?
Sí.
Oh, que bo.
Va, continuem escoltant un parell de documents més de Mondelo que ens explicava el projecte i el punt en què es troba ara mateix la Lliga Americana.
La idea, nuestras metas es estar entre las grandes ligas a nivel mundial y creo que se están dando pasos firmes en esa dirección. Todavía creo que falta mucho por llegar a donde queremos llegar, pero a lo que es a nivel infraestructuras, a nivel lo que ocurre fuera del campo, creo que esta liga está en un muy, muy, muy buen nivel, quizás entre las mejores del mundo en este momento ya.
S'ha fet una planificació de creixement en els últims anys, s'ha fet, per exemple, una gran inversió per formar entrenadors i també s'ha posat com a condició que totes les franquícies tinguin equips de base, això per potenciar el nivell esportiu i que amb els anys pugui créixer. I així com el Mundial del 94 als Estats Units va suposar el naixement del soccer, perquè allà no és futbol, és el soccer, esperen que el Mundial del 2026, conjuntament amb Mèxic i el Canadà, suposi la consolidació definitiva del que coneixen com a soccer.
Això és una cosa estranya ja, és a dir, que sigui l'únic lloc del món, sigui soccer i no futbol.
Hi ha més seguiment de la lliga femenina que masculina.
No. Però tiene un punto vintage que es muy guay, ¿eh?
Deixa'm escoltar què deia Mondelo sobre això que explicava la Laia, i ara ho explica. Digues, digues.
Bueno, según el 94 fue el despegue o el lance de esta nueva liga, creo que el 2026 puede ser un paso definitivo para que el mundo vea cómo está creciendo el fútbol en este país, la calidad de organización que hay aquí, y verdaderamente demos ese paso definitivo para que el fútbol se convierta en un deporte de élite aquí en Estados Unidos.
Per posar una mica en context amb les xifres que es mouen allà, es parlava de la possibilitat que en un futur Leo Messi pugui ser propietari d'una franquícia. L'última franquícia que ha entrat a competir ha estat aquesta temporada, Charlotte, i van pagar 300 milions de dòlars per la franquícia. I també parlàvem d'aquest acord amb Apple, del que suposa per visualitzar una mica el creixement que està la MLS. La Lliga ha arribat a un acord de 10 anys amb Apple per 2,5 bilions de dòlars, més la visibilitat que els hi dona a tot el món, perquè qualsevol que tingui un dispositiu Apple, pagui previ pagament, evidentment, doncs pot veure la MLS. Però 2,5 bilions de dòlars, estem parlant d'unes quantitats estratosfèriques.
Resumint, que Messi no se'n va a jugar a futbol, se'n va a fer business, que és el seu proper pla de vida, amb l'edat que té. I ja està. Això sí, que jugarà a futbol i s'ho passarà bé perquè xutarà una pilota i marcarà gols allà. Però pel que estem explicant, és un nou paradigma de vida, no?
No, però ja sé. Però és una cosa que ja se hizo en los 70. Ja se fue Pelé, ja se fue Beckenbauer, ja se fue Müller. O sea, hay muchísimos jugadores, Cruyff, muchísimos balones de oro que acaban sus carreras ahí en los 70.
Sí. I que està en el seu dret a fer el que vulgui,
evidentment. Clar que sí.
Però també l'arribada de Leo Messi a nivell esportiu serà un reclam per molts altres jugadors, suposarà més ingressos i al final és un peix que es mossega la cua. Cada vegada hi haurà més diners allà, potser per tant els jugadors prioritzen anar als Estats Units, que t'ofereix una millor qualitat de vida que no pas anar tant cap als països com Aràbia, o com pot ser Dubai, o com pot ser Qatar, perquè sí que potser encara t'ofereixen més diners, perquè ja estan parlant de quantitats astronòmiques, però si ho poses tot en una balança, potser ja comença a guanyar als Estats Units.
Jo dubto, ara dic, Messi se'n va allà i el seu pla de vida canvia radicalment i ja està, diguéssim, no? És a dir, deixa de competir a la primera divisió del futbol mundial i només faltaria. Però això que dieu de la competició, jo recordo precisament això que comentava la Laia, no? Que quan l'any 94 es fa el Mundial als Estats Units, ja hi havia, no?, com aquesta sensació de ui quan s'hi posin, perquè en saben molt, i quan s'hi posin. Bé, doncs han passat gairebé 30 anys i de moment no han aconseguit, diguéssim, que la competició ni s'acosti a les grans competicions europees. I jo crec que en part té una mica a veure, ara ho comentava el Lluís, amb que jo crec que aquests esports, o hi ha una cultura de base, diguéssim, o hi ha un xup-xup en el dia a dia on hi ha centenars de milers, milions de fitxes federatives de nanos, des del prebenjamí fins al juvenil, jugant als seus barris, a la seva ciutat, etc, o costa molt de dalt a baix crear aquesta cultura, m'explico? És a dir, sí, si tu vas als Estats Units, doncs a qualsevol parc veus a nanos jugant a beisbol, el futbol americà amb el nom ja està tot dit, en els estats on hi ha la cultura de l'hoquei gel, doncs és una religió, i el bàsquet, què hem de dir, no? Vull dir, hi ha cistelles per tot arreu, i per tant està ple de gent practicant aquests quatre grans esports, i d'aquí es crea de la base que fa que després tinguin jugadors de primer nivell en totes les categories, no? I això, per exemple, sí que ha passat amb el futbol femení, perquè el futbol femení sí que s'ha convertit en un esport que juguen moltíssimes nenes i
noies. Des de les escoles, tens tota la
raó. Des de les escoles. I fins al punt que fa ja molts anys es va crear una categoria social que era la Soccer Mom, que eren les mares que anaven a buscar les seves filles a les extraescolars de futbol, el futbol europeu, no? I era aquestes famílies de classe mitjana que les hem vist a qualsevol sèrie o qualsevol pel·li, doncs que moltes de les filles d'aquestes famílies jugaven i juguen a futbol, no? I això en el futbol masculí encara no passa. Evidentment que la selecció dels Estats Units és millor que fa 30 anys, però estan molt lluny de poder competir amb les lligues europees, perquè jo crec que amb les quatre bèsties que tenen allà, amb el futbol americà, el beisbol, el bàsquet i l'hoquei gel, és molt difícil introduir un esport que en el fons els és alié, no?
Però estan obrint negoci perquè, com que hi haurà el Mundial 2026 entre Mèxic, Canadà i Estats Units, volen intentar, no?, que el soccer, com diuen ells, sigui molt més seguit i fer una selecció més potent.
Ells creuen que amb el Mundial del 2026 se situaran en el top 3 de popularitat en els esports.
Sobretot per al tema del públic llatí, entenc, també, no? És a dir, tota la població llatina que cada dia...
Això és molt curiós de veure-ho, per l'assistència de llatins als camps, és bestial. I com deia el Joan Maria, el tema de la dona. Però ja no ara amb la selecció de la Rapinoe, que lògicament això va significar un boom ja en aquest segle. És que fa molts anys que els Estats Units a nivell de dones tenen una excel·lent selecció i, de fet, l'esponsoring del futbol femení mou més diners que l'esponsoring del futbol masculí a nivell de seleccions nacionals.
Molt bé, amics, 20 minuts i la una. Sabeu que avui hem estat a la Ciutat Esportiva entrevistant Jordi Alba?
Magnífic.
Què et sembla? Avui hem anat a acomiadar Jordi Alba. Era per obrir el programa, Jordi Alba, avui. Perquè, a més, ens ha explicat si marxa dolgut amb Xavi, si marxa dolgut amb la porta, si ha perdonat diners del contracte que li quedava. Bueno, hem parlat de moltíssimes coses amb ell, però l'escoltarem ara d'aquí una estona, perquè... El dia ha girat i hem hagut de parlar una estoneta de Leo Messi, que ha decidit marxar a l'Inter de Miami i ha explicat en una entrevista conjunta amb Mundo Deportivo i Esport els motius pels quals ha decidit dir-li no al Barça, tot i que ha reconegut que volia tornar i que ho han intentat però que no ha pogut ser. Us deixaré marxar, no sé si algú vol afegir alguna cosa més. Té tot dit, Ja en parlarem els pròxims dies, també. Paco Cabezas, un plaer, gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Lluís Carrasco, bona nit.
Ha estat un plaer tocar al seu costat.
Sam. Joan Maria Pou, una abraçada.
Em referia més al Titanic.
Ah, val. Gràcies, Pou.
Bona nit.
Adéu, una abraçada. Joan Lluís, gràcies.
A vosaltres, adéu, bona nit.
Laia Saperes, gràcies.
Bona nit.
Sempre Leo.
Dos minuts i Jordi Alba, aquí al Tu Diràs, a RAC1, acomiadant-se com a barcelonista.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu Diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Ja saps on aniràs aquest estiu?
Allà on em dugui el meu nou Peugeot.
La gamma SUV de Peugeot té plans per tu. Aconsegueix un Peugeot 2008, 3008 o 5008 amb un avantatge addicional de fins a 2.500 euros i entrega immediata. Informa-te'n a peugeot.es. Peugeot.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a ibp.es.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més 1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
9.575 09575
sèrie
47 047.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te...
una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
La setmana passada veníem a la ciutat esportiva Joan Gamper per acomiadar també el Tu diràs de RAC1 un mite del Barça, com era Sergio Busquets, i avui hem tornat per acomiadar una altra llegenda del Barça, d'aquest Barça guanyador dels últims anys, de l'última dècada, com és Jordi Alba. Hola Jordi, què tal?
Hola, bones.
Bona nit, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
Ets conscient que és una de les últimes vegades que estaràs en aquestes instal·lacions o no? Comences a ser-ne conscient?
Sí, assimilant tot una mica, bueno, és veritat que ja, bueno, ja és l'últim dia, no?, que, bueno, d'aquesta etapa, que està, bueno, estaré aquí, però molt content per la decisió que, bueno, jo crec que ha sigut una decisió molt meditada, correcta per la meva part, i em vaig molt feliç, sincerament em vaig molt feliç, amb la pena, està clar, de que porto 18 anys aquí a la casa, però crec que és el moment idoni i bé, molt content i molt feliç de també saber el que la gent m'estima, no?
No te'n penedeixes, vull dir que com dius tu, ho has meditat, després de, són 11 anys, no? Vas arribar al 2012, al primer equip, més al planter, creies que havia arribat el moment, per què? Per què no vols esgotar aquest any de contracte?
Bueno, tenia aquest any que ve i un altre opcional.
Ah.
Sí, sí, no sabia, no? Però...
En funció de partits,
en funció, però bé, és una decisió molt meditada. Jo quan deia que em volia quedar, era la veritat, em volia quedar i bueno, complir el contracte, però crec que, bueno, he sigut honest amb mi mateix i també amb el club. Em van donar l'oportunitat, no?, quan li vaig comunicar, em van donar l'oportunitat de, bueno, de decidir jo el que volgués, i bé, molt content per la decisió. Està clar que és un moment molt difícil per mi també, perquè porto moltíssim de temps aquí, però bé, al final he perdut, no?, protagonisme en minuts. Està clar que, bueno, m'agradaria també jugar molts minuts, però ja porto 10 anys jugant moltíssim. Aquest any ha sigut diferent, però molt important per mi, per conèixer també a mi mateix i ajudar els meus companys.
Entens a Xavi Hernández la gestió que ha hagut de fer de la teva figura, de Piqué, de Busquets, perquè s'ha dit que potser acabeu una mica malament o que la tensió, que la relació s'ha trencat una mica. No sé si vols aclarir alguna cosa, si vols explicar
no,
una mica què et sembla aquesta
ja
gestió.
Ja es va veure, no?, la comiat, no?, del meu... Crec que vam parlar molt clars, no? Al final és una decisió del míster, jo separo moltíssim, no?, l'amistat al esportiu, no? Jo crec que al final ha pres una decisió que creia que era el millor per l'equip, i bé, jo crec que he entrenat molt bé, he jugat quan m'ha tocat. Ho he fet bé i sobretot també ajudar els meus companys que he sigut, no?, molt afortunat també d'estar en un club com el Barça i guanyar tants títols.
Això ho han destacat moltíssim, no?, la teva actitud dins del vestidor, no?, aquest any, fins i tot ajudant molt a Valde, que era la teva gran competència, no?
Sí, Valde és un noi espectacular, bueno, intenta't ajudar, no?, a... tot el possible, i crec que ha sigut una persona que, bueno, que té un gran futur i també un gran present, està clar.
Serà millor que Alba o no? Bueno, serà difícil,
difícil,
eh?
Difícil. No, però cadascun és com és, no? Però jo al final he fet una carrera espectacular amb partits dolents també, com tot jugador, però crec que he donat tot per aquesta samarreta i al final, bueno, el suport de l'afició, els aplaudiments que vaig rebre l'altre dia, la veritat que mai l'oblidaré, no?
Per tant, marxes bé amb Xavi, no? Perquè quedi clar.
Ah, sí, no he contestat. Sí, molt bé, o sigui, molt bé. Jo tinc una relació molt bona amb Xavi, diferent perquè era company, era entrenador.
Canvia molt, sí? Canvia molt.
No, és el mateix, el que passa que, clar, abans li podia dir alguna broma i ara pues, era diferent. Clar. Però bé, la relació amb el presi, amb el club, amb el míster ha sigut molt bona i bé, jo em vaig, ja repeteixo, molt feliç.
No marxes dolgut amb ningú del club?
No, res.
Ni pels
de veritat.
Ni pels, és que Sergio Busquets ens va donar la impressió que li va saber greu algun comentari de la junta directiva o del president sobre que no us havíeu rebaixat, tot aquell merder que va haver-hi amb el Covid.
Bueno, però ha sigut una notícia, no? L'economia del club, sempre hem estat els capitans a la palestra i al final, bueno, a convivir amb això, no? Està clar que no és agradable, és desagradable, però al final, bueno, el presi ho va dir l'altre dia, no? I també és d'agrair, no? Que també s'han parlat moltíssimes coses no bones de mi, d'alguns companys, i el presi ho va deixar clar. I bueno, jo després de l'acte s'ho vaig agrair, no? Perquè no era, hòstia, no tocava, i ell ho va dir amb moltíssima emoció.
Home, es va emocionar moltíssim,
sí, sí.
No l'havia vist plorar així molts anys, el president Laporta, sí.
No, i bé, i al final sempre ha intentat ajudar el club. Bueno, jo crec que tens que ser agraït a la vida i bé, jo estic molt content.
Has perdonat diners? No fa falta que parlem de xifres, però també perquè quedi clar, que ho sàpiguen els seguidors del Barça. Tu has fet un esforç pel club abans i ara, també, amb el contracte que et quedava?
Sí. Però s'ha parlat moltíssimes coses i al final, fins que no parla el president, que és el que mana, o parlo jo, pues la gent està clar que és normal, no?, que pensi malament o que pensi diferent al que és la realitat. Però sí, està clar que bueno, segur que si juguessi en un altre equip, a lo millor, no et dic que no, bueno, a lo millor sí que, bueno, hagués ajudat, però no d'aquesta manera, no? I jo, bueno, tinc un sentiment especial pel club, porto 18 anys, soc culer, i crec, bueno, que era el moment de fer-ho, ja no solament ara, no?, sinó abans.
Per aquest motiu, creus que s'ha estat un pèl injust? Parlo també de nosaltres, de la premsa, de RAC1, de la resta de la premsa, parlo de l'afició. Creus que s'ha estat una mica injust amb Jordi Alba? Tot i que, evidentment, segur que tu fas la teva autocrítica i saps que has fet coses malament i que hi ha hagut partits que no has jugat bé, però en general creus que, hòstia, s'ha estat massa injust amb mi.
Però, clar, si hi ha una informació i al final cap, bueno, en aquest cas, no, o jo o cap del club surt a dir que és mentira, clar, al final és normal.
La bola es va fent grossa, no?
És normal que la gent no, però, clar, jo tampoc puc sortir cada 10 dies o cada 5 dies a dir, no, això és mentira, això és veritat, això, saps? Al final són els fets són els que són i està clar que, hòstia, les paraules del presi em van emocionar també perquè es deia la veritat, no? I tampoc tenia necessitat de dir-ho.
Quin record et quedarà del Barça? Hi ha un moment que diguis, hòstia, això no ho oblidaré mai. És que n'has viscut molts, perquè has guanyat tots els títols possibles. I amb la selecció espanyola també.
Sí, a veure, va ser un dia trist, no?, l'altre dia contra el Mallorca, però... vaig notar moltíssim l'estima que em tenia el públic. No era conscient de tota l'estima que em tenien i em vaig sentir molt, molt estimat.
I aquest dia,
sí, i és un dia trist també perquè, bueno, era l'últim partit al Camp Nou, era un dia molt especial, però sí que és veritat que hòstia, molt, molt, molt feliç com he sortit, no, d'aquí.
M'acompanya també Damià López, que segueix habitualment també la informació del Barça i de la selecció espanyola. Hola, Dami.
Què tal?
Bona nit. Va, un parell de preguntes pel Jordi Alba.
Sí, jo crec que estem... bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Davant, no d'un gran jugador, un jugador important del Barça, sinó d'una llegenda. És així, són 11 anys, recordo quan érem a Kiev l'any 2012, abans de la final de l'Eurocopa, que es va signar tot, estàs amb la teva família, etc. Són molts anys. Ara l'Aleix et preguntava pel teu moment, has dit el partit contra el Mallorca, però jo et volia preguntar, en tots aquests anys, la teva gran alegria esportiva. Quina és? Has guanyat Eurocopa, has guanyat Champions, has guanyat molts títols, i també la teva gran desil·lusió esportiva en tots aquests anys.
Mira, he guanyat molts títols. És veritat que potser la Champions l'ha guanyat una sola vegada. M'hauria agradat guanyar-la més vegades, però sí, en aquell moment, aquest any amb el triplet va ser espectacular, espectacular. I el moment més dolorós va ser l'eliminació contra el Liverpool, no? Jo passava per un moment personal difícil, a nivell personal, amb familiars, i bueno, també va ser aquest partit, no vaig estar bé, no vaig estar bé jo, ni tot l'equip, però al final jo el primer gol faig la cagada aquesta d'un passe que moltes vegades faig el passe aquest i és una cagada però no termina en gol, i aquesta vegada va acabar en gol, no? Llavors va ser un partit que ho vaig passar malament, ja no solament per el primer gol sinó per l'eliminació. Portava un avantatge molt bona de 3-0 i va ser una desil·lusió totalment, primer pels culers, no?, per l'afició, però també per mi, hòstia, va ser un moment, crec, complicat, no? Després està clar que el 2-8 però ja veníem d'un any molt malament, molt dolent, però hòstia, va ser un pal dur aquesta derrota contra el Liverpool.
Seguim fent balanç. Durant el passat Mundial a Qatar has tingut paraules d'elogi cap a Luis Enrique, has dit que és el millor entrenador que has tingut, no?
Sí.
Pots desenvolupar-ho breument si és així, i si continues pensant-ho, que Luis és el millor tècnic que has tingut.
Sí, sense dubte, sí, és un entrenador espectacular, un carisma especial, un entrenador també que m'ha ajudat moltíssim a veure aquesta situació que ha passat aquest any. A mi també vaig passar no tant de temps, però una situació similar, no? Que vaig estar, no sé, no me'n recordo, però dos mesos sense jugar, vaig canviar el sistema i no vaig jugar, i també a l'Eurocopa vaig sentir com un equip era una família, no? I ell em va dir, no?, que hi ha tot el món, no?, que era molt important també la gent que no jugava, i això aquest any, hòstia, he dit...
L'has pogut desenvolupar.
Sí, i m'ha ajudat moltíssim, no?, a nivell personal, a veure les coses d'una altra manera, a sentir-me important en els moments més delicats, i bé, bueno, jo estic molt agraït, no?, a Luis Enrique, i per mi és el millor. I també és difícil, no?, tenir una relació molt bona amb tots els integrants de la plantilla, amb els jugadors, i amb ell ha sigut el que més, tots els jugadors han anat a la mateixa direcció, i això és molt difícil en un vestidor amb tant ego, no?, dels jugadors o de les persones en general, i ell en això és molt bo.
Hem d'anar acabant, que sí que tens moltes entrevistes. Molt ràpid, saps on jugaràs?
No, o sea, jo la decisió que vaig prendre quan la decisió meva de deixar el Barça va ser perquè era el que sentia, el que volia, entre comelles, però crec que ara valoraré tot. O sea, ara estic en una situació que ara tinc una Nations League amb la selecció, intentar fer-ho el millor possible i valorar les opcions que tingui.
Miami o Aràbia, podria ser opcions?
Estic obert a tot. O sigui, Europa
també?
Va. Sí, estic obert. Serà difícil si vaig a Europa a jugar contra el Barça, però veurem el que és el millor, no? Per mi, també per la meva família, no? Que al final no depèn solament de mi.
Molt bé, Dami, l'última, vinga.
Sí, que algú pot pensar que com que el Jordi Alba marxa del Barça... s'allunya del futbol d'elit, però el fet és que Luis de la Fuente l'acaba de convocar per jugar a la Final Four de la Champions League. Ens veurem a Països Baixos d'aquí uns dies, Jordi. La teva idea és fer fins a l'Eurocopa de l'estiu que ve, allargar, és a dir, quina idea tens en aquest sentit en la internacionalitat?
Jo vivia el moment, no? Jo crec que és una decisió ara del Barça meditada, crec que és el millor, i la selecció aprofitar aquesta convocatòria, i ja veurem, no?, també el futur, a veure on estic, també valorar-ho tot, però jo em trobo amb força i amb ganes de seguir la selecció i de fer un bon paper a la Nations League, intentar guanyar un títol, vaig com a capità, i està clar que m'agradaria, no?, tenir el trofeu, i bueno, jo crec que sí, que estic molt content per la convocatòria, perquè quan ja no vaig a la selecció ho valores tot més, no?, i aquesta convocatòria ha pres amb moltíssima motivació, amb moltes ganes, i esperem que surti bé.
Home, tant de bo puguis aixecar el títol i acabar així la temporada de la Nations com a capità, imagina't, sí, sí. Imagina't.
Si aixeco ja seria l'hòstia, però sí, sí.
Com portes l'anglès? Perquè si vas a l'exterior, no? Hauràs d'aprendre anglès, sí. T'has de deixar anar,
Sí.
Okay, ah, okay. Sí.
No tinc vergonya. Que,
Good luck.
Good luck.
Escolta'm, li vaig fer a Sergio Busquets i faré el mateix amb tu. Em prendré la llicència de parlar en nom dels barcelonistes que ens escolten al programa. Moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies per totes les nits de glòria i d'espectacle que ens heu donat al Camp Nou. Més enllà de que hagi jugat algun dia millor o pitjor, crec que és indubtable que ets una llegenda del Barça, així que moltes gràcies per tot el que ens has donat i molta sort en el futur, Jordi.
Moltes gràcies per les teves paraules i sí, al final molt agraït per tot el suport que m'han donat sempre, no?, a tots els culers, a tot arreu, al Camp Nou, al carrer, i bé, ho he intentat donar-ho tot, no?, per el club de la meva vida. Crec que he fet un bon treball en general i em vaig amb la tristesa aquesta de que no jugaré més al Barça, però amb moltíssima felicitat.
Clar que sí.
Moltes gràcies.
Molta sort, ja veurem on jugues l'any que ve i ja et seguirem. Gràcies, Jordi.
Gràcies.
Una abraçada forta. Merci. La una en punt de la matinada, després de parlar durant més de dues hores de Leo Messi d'aquesta decisió que avui s'ha fet oficial, que marxa a l'Inter de Miami, i d'escoltar ara aquesta xerrada amb Jordi Alba, donant també els seus arguments per la seva sortida i encara sense definir el seu futur, repassarem en els pròxims minuts i de forma breu la resta de notícies esportives que hi ha hagut en el dia d'avui. Per exemple, Dani Aguilar. Hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
A l'Espanyol compta que hem donat una notícia important i rellevant a RAC1. L'RCD Stadium tindrà nou nom. Com es dirà, Dani?
Stage Front Stadium.
Stage Front Stadium.
Sí, el club ha tancat un acord per 5 anys amb aquesta empresa nord-americana, Stage Front, dedicada al ticketing online pels naming rights de l'estadi, és a dir, com diem, Cornellà al Prat, Aras Passardí, Stage Front Stadium. Pagarà aproximadament 1 milió d'euros. De fet, aquest és un dels valors més alts del futbol espanyol, perquè se'ns entengui, això és més del que paga Reales Seguros a la Reial Societat per posar nom a Anoeta. L'Espanyol, a més, cobrarà aquests calés, aquest aproximadament 1 milió d'euros, mentre competeixi a segona. És un acord per 5 anys, la roda de premsa de presentació serà els propers dies, l'empresa, recordem, ja col·labora amb la Lliga, es vol expandir per Europa, i és per això que també posarà nom a l'Espanyol, a l'estadi de l'Espanyol, una notícia que us ha avançat en Joan Camí.
Serà l'estadi de Cornellà al Prat, i de tant en tant també li direm Stage Front Stadium, a partir de quan hi hagi aquesta presentació. Hola, Miquel Agut. És que tu ets el políglota de la redacció.
Sí,
i ara m'has mirat estrany.
Ho has fet molt millor que en Daniel.
Mira, sobre equips de la Lliga Espanyola, La Vanguardia ha explicat avui que la UEFA obre un expedient a Osasuna per una sentència de corrupció esportiva que el conjunt navarrès va tenir, i hi ha hagut un jutjat que així ho ha demostrat, l'any 2014. I que això podríem que la UEFA fes fora l'Osasuna d'Europa per aquesta sentència confirmada de corrupció esportiva, i això podria beneficiar el Barça, perquè això seria un precedent que la UEFA deixa sense jugar un equip a la competició europea, però un cop ha estat sentenciat, i com que el Barça pel cas Negreira no ha estat sentenciat, podria ser un bon precedent pel Barça. Bé, l'Osasuna ha fet un comunicat dient que el club es va presentar com a acusació particular, que el club està en contra de tot això, i que el club va ajudar a que es demostrés quines eren les persones físiques que havien fet aquesta corrupció esportiva, i que per tant l'Osasuna lluitarà per poder disputar la Conference League la pròxima temporada. Si no, si sanciona l'Osasuna, la plaça de Conference seria per l'Atlètic Club de Bilbao. De fet, avui s'ha jugat la final d'aquest any de la Conference.
Com ho lligues tot, per exemple, Emilian. Sí, senyor, s'ha jugat la final de la Conference Cup, la guanyada del West Ham, que s'ha imposat a la Fiorentina per 2-1, tots els gols de la segona part, el decisiu, el de la victòria, el temps afegit de Bowen en un 1-1 davant del porter. Últim partit de Del Cerro Grande com a àrbitre. Avui es retira l'àrbitre madrileny. Victòria del West Ham i l'altre resultat de la nit, futbolísticament parlant, la victòria del Llevant contra l'Albacete en el segon partit de la semifinal per pujar a primera divisió. 3-0 avui al Ciutat de València. Inapel·lable el global de 6-1 a favor de l'equip valencià en el duel contra els castellano-manxecs, que queden fora de la lluita per l'ascens. Demà es juga l'Alavés-Eibar, 1-1 de l'anada. Qui superi aquesta semifinal es trobarà amb el Llevant i d'aquí en sortirà el tercer equip que puja primera juntament amb el Les Palmes i el Granada.
Doncs demà n'estarem pendents. Gràcies, Miquel.
A disposar.
A RAC1 també us hem explicat aquest migdia que Sandra Paños, portera del Barça, també vol tornar amb la selecció espanyola per jugar al Mundial. Laia Coll.
La portera del Barça és una de les jugadores que ha estat en contacte durant els últims mesos amb la federació i que s'ha posat a disposició per ser seleccionable de cara al Mundial que es disputarà aquest estiu a Austràlia i Nova Zelanda. També podem confirmar el nom d'Aitana, avançat ahir per la COPE. Això, però, no vol dir que aquestes jugadores tornin. Dependrà de la decisió de Jorge Vilda, que dilluns ha de donar la prellista de convocades. Paños i Aitana són dues de les jugadores que volen tornar, però n'hi ha més. De fet, la majoria de les 15 han fet diversos passos per reconduir la situació amb reunions els últims mesos i una notificació final de que estaven a disposició. Mapi León i Patri Guijarro, les dues de fet ho han confirmat recentment a RAC1, es mantenen fermes en la postura inicial i no jugaran al Mundial. Us podem avançar que com a mínim dues futbolistes més seguiran els seus passos perquè consideren que no hi ha hagut els canvis necessaris. Alexia Putellas no forma part de les 15, igual que Jenny Hermoso i Irene Paredes, però les tres capitanes sí que van donar suport en el seu moment a les seves companyes. Jenny i Paredes ja han tornat en convocatòries posteriors a les del conflicte i tot apunta que Alexia ho farà en la propera convocatòria, és a dir, que Alexia Putellas, la capitana del Barça, també serà al Mundial.
Hola, 5 minuts. Marxem un dia més cap a París. Aquest dimecres han quedat ja definides les semifinals d'aquesta edició de Roland Garros 2023. Tothom espera, evidentment, el partit de divendres entre Novak Djokovic i Carlos Alcaraz, però avui també han aconseguit bitllet per aquesta ronda de semis l'alemany Alexander Zverev i el noruec Casper Ruud. Enviat especial de RAC1 a París, Albert Bassas, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix. Una classificació especial sobretot per Alexander Zverev, que està ressorgint en aquest Roland Garros després que just fa un any en aquesta mateixa pista, la Philippe Chatrier, justament també a semis, ronda per la qual s'ha classificat avui, caigués lesionat contra Nadal, trencant-se el turmell per tres llocs diferents. Una recaiguda ho va allargar encara una mica més i en aquest inici d'any, trajectòria irregular fins a arribar avui aquí, en què sembla haver tancat el cercle i haver-se oblidat d'aquella dura lesió. En aquesta ocasió ha superat l'argentí Echeverri en 4 sets, només ha cedit el segon i d'aquesta manera s'ha citat per divendres amb el noruec Casper Ruud, que en el partit d'aquest vespre s'ha desfet també en 4 sets del danès Holger Rune. Una jornada en què també hem conegut les dues darreres semifinalistes del quadre femení, l'actual número del món, la polonesa Iga Swiatek, que s'ha desfet de la jove Cori Goff en 2 sets, i la brasilera Haddad Maia, que ha donat la sorpresa eliminant la tunisiana Ongjabeur en 3. Recordem que ja estaven classificades des d'ahir la txeca Muhova i la bielorussa Sabalenka, que protagonitzaran la primera semifinal demà a les 3. La segona serà, per tant, la que juguin Swiatek i Haddad Maia no abans de 4:45. I ja de cara a divendres, aquest Djokovic Alcaraz, del que avui n'hem parlat precisament amb l'entrenador del tenista murcià, amb Juan Carlos Ferrero, que ha atès a la premsa espanyola, desplaçada aquí a París, en primer lloc per desmarcar-se del que ahir va dir el propi Alcaraz, que va donar Djokovic clarament com a favorit.
Poner de favorito a alguien, yo creo que no es el momento, creo que los dos son muy buenos, que están en un muy buen momento los dos. Novak lucha por la historia, Carlos lucha por meterse en su segunda final de Grand Slam.
Ara bé, això no vol dir tampoc que Ferrero cregui que Alcaraz ho tingui millor per ser diumenge a la gran final, tal com de fet aposten molts mitjans, inclòs els francesos, que consideren que si el murcià ofereix una versió similar a la d'ahir contra Tsitsipas, el serbi no té res a fer. Doncs bé, avui Ferrero ho ha rebaixat una miqueta.
Este tipo de jugadores encuentran las soluciones que otros en muchas situaciones no las encuentran, con lo cual, pues bueno, ellos estudiarán el partido, saben cómo juega Carlos e intentarán, pues... hacer una táctica para estar ahí, pero creo que Novak, a nivel de actitud, no creo en ningún momento que vaya a dar el brazo a torcer.
I per ser, a banda de les semifinals femenines, del que també estarem pendents demà, Aleix, és del que faci a partir de les 11 del matí el barceloní Marcel Granollers, que buscarà classificar-se per la gran final en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos davant el tàndem format pel croat Dodic i el nord-americà Krajicek.
Demà estem pendents. Gràcies, Bassas. Ens queda, abans de tancar el Tu diràs, les bones notícies avui a les seccions del Barça, als equips de bàsquet i de futbol sala. Comencem pel bàsquet, ja tenim el Mundet per aquí. Hola, Mundet.
Què tal?
Què tal? Ben tornat al Palau Blaugrana, on el Barça ha sumat el primer punt d'aquesta sèrie de semifinals de la Lliga CB contra l'Unicaja de Màlaga. Ha guanyat patint, 84-81. No sé si ha estat un patiment innecessari.
Sí, 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 una mica, sí. El Barça ha hagut de guanyar dues vegades. A la primera part se n'ha arribat a anar de 15 amb una posada en escena una mica freda, certament, però també anant de més o de menys a més des del darrere. El Barça ha pogut col·lapsar els malaguenys a la primera part, jugant minuts molt interessants, 45 a 31 al descans, però noi, a la sortida del tercer quart, el Barça ja ha aparegut destensionat, Unicaja s'ha posat a dos, i sort n'ha tingut, deixem-ho dir, Aleix, el Barça d'un arbitratge pèssim, una jugada molt concreta on s'interpreta un ús indegut dels colzes del jugador de l'Unicaja de Màlaga, Melvin Ejim, que salda amb una tècnica i un avís per flopping a Jan Veselý. Són dues jugades contradictòries. Si tu treus el colze, no pots avisar a l'altre de flopping. I si l'altre fa flopping, és que el colze no ha impactat. M'entens? Vull dir, és una jugada que no té ni cap ni peus. Unicaja s'ha descentrat, el Barça ha pogut marxar de 10, escapar viu d'aquella acció, però també és cert que els malaguenys no s'han deixat anar fins al punt que el partit no s'ha tancat fins a l'última jugada, amb Mirotic interceptant una passada de Jankuba Siva quan buscava el triple per forçar la pròrroga. Un Mirotic que després del partit ha dit que és millor pensar en positiu en el partit d'avui i que es tanca tot plegat amb un 1-0 a les semifinals.
Bueno, me quedo con la victoria de l'equipo. Yo creo que eso es lo más importante. Hemos ganado, que era importante ganar ese primer partido, y a partir de ahí pues intentar recuperar, mirar qué es lo que podemos llegar a hacer mejor en el segundo partido, ya que lo has dicho tú, ese rebote sin duda tiene que ser una cosa importante, tiene que ser un trabajo colectivo, no solo de los grandes, y ver cómo podemos ganar ese siguiente también en casa.
I és que amb el rebot avui n'hi ha per llogar-hi cadires, eh? Unicaja, 20 rebots més que no pas amb el Barça, que sort no ha tingut l'equip de Xares de les 17 pilotes perdudes dels malaguenys i un pèssim 6 de 31 en triples. Molt interessant també, deixa'm-ho ressaltar, els 19 punts, de Jankuba Sima, el pivot gironí, que ha fet un autèntic partidàs. Segon partit, recordem, divendres a les 9 de la nit, com dèiem quan érem petits, a la mateixa batora, al mateix Batcanal.
Molt bé. I per aquest dijous, també a les 9 de la nit, segon assalt de l'altra semi, la que juguen el Joventut i el Real Madrid, segon partit al Withing, després de la primera victòria de la penya ahir. A veure, Mundet, que et sentia aquest migdia dir que Joel Parra té l'ull encara més inflat.
Sí, no s'ha entrenat amb l'equip avui, eh? Demà jugarà. Li han estat administrant antiinflamatoris, li estan drenant la ferida i el deixaran tot l'apunt que puguin per aquest segon assalt. L'ACB, Aleix, ha donat a conèixer una dada que a mi avui m'ha agradat molt. Diu, portem 64 eliminatòries de semifinals amb l'actual format de 5 partits, mal, el millor de 5. D'aquestes 64, 9 han començat amb un 0-1 visitant. Doncs d'aquestes 9, en 6 l'equip ha acabat classificant-se per la final. Sí,
bones
estadístiques. Són molt bones estadístiques. En 6 de 9, l'equip que va començar guanyant es va classificar per la final de l'ACB. Avui ha sigut dia d'anàlisi a l'expedició del Joventut, anàlisi i de recuperació. Carles Duran ha advertit d'estar convençut que demà el nivell d'exigència a la pista del Madrid pujarà, però per damunt de tot diu toca estar pendent del que facin els seus homes, independentment del que demà es trobi al Madrid. Un missatge per l'optimisme és: estic convençut de que el nivell del Joventut es mantindrà del que portem veient ja des de l'eliminatòria de quarts de final contra Baskonia.
Ja no és tant el resultat, sinó la manera, no? Ahir podíem haver perdut, però això no treu que l'equip està donant tot i està intentant fer el millor bàsquet possible. Lògicament no hem aconseguit res, ens queda molt, però home, la línia en aquests propers partits espero que segueixi sent la que hem jugat en aquests últims, no? No hauria de variar molt la nostra manera de ser ni el nostre esforç. Lògicament, l'encert a vegades marca molt, però crec que una diferència en aquests partits és el nostre nivell defensiu, no? Que està sent quasi excel·lent.
Partit a RAC més 1 també, a partir de 3:15 del vespre. T'acabo amb cosetes de Mercato molt ràpides. A Granada han renovat Pablo Pin 2 anys més com a entrenador. S'estrenya el cercle de les possibilitats de banqueta a l'ACB, ja estan pràcticament totes tancades, llevat de Girona i de l'equip que pugi a la Final Four de l'Aleport. En bàsquet femení, l'Uni Girona ha anunciat l'arribada de la lèbia nord-americana Morgan Berch, que estava jugant al Michelin belga, a l'Eurolliga, fent grans números, 17 punts, 5 rebots de mitjana, companya de Rebecca Garner a Chicago, i el que diu la seva havia anunciat el retorn d'una vella coneguda, Anna Palma, després d'estar-se 2 anys a Benvibre, torna ara a la que ha sigut casa seva tota la vida, a la Seu d'Urgell.
Molt bé, Mundet, demà més, eh?
I millor.
Vinga, gràcies. I ens queda el Barça Futbol Sala, que ja és a la final de la Lliga, Dani Aguilar.
Sí, després de superar l'Inter Movistar 2-4, un partit molt seriós que els Blaugrana han definit al final amb el quart gol d'Adolfo, el rival al Jaén també ha superat en dos partits per la via ràpida el campió d'Europa, el Palma. Jesús Velasco ha reconegut la dificultat del partit avui a Torrejón.
Partido con muchísima tensión. Yo creo que ha habido momentos en los que hemos estado muy bien. Ha habido momentos que hemos conseguido dominar, hemos conseguido llegar con claridad. Pero hay momentos que Inter también lo ha hecho. Ha estado mejor que nosotros. Ha conseguido dominar y ha conseguido llegar con claridad también, ¿no? Los dos porteros han estado a un muy buen nivel.
Parla dels porters. Avui Miquel Feixas de nou sota pals, un partidàs. El primer partit de la final, el millor de 5, divendres o dissabte de la setmana que ve al Palau Blaugrana. El Barça, per cert, haurà de guanyar si vol classificar per la Champions.
Marxem. Abans, cop d'ull ràpid a les portades, entenc que Mundo Deportivo i Esport
sí,
la tenen clara, no?
És sorprenent perquè els dos, diguem-ne, grans diaris editats a Barcelona i a Madrid, els tres en aquest cas amb l'esportiu, però Mundo Deportivo i Esport, el mateix titular, Marc Ayas, el mateix titular. Mundo Deportivo i Esport, me voy a Miami. Exactament igual amb la mateixa entrevista que han fet a Leo Messi. I Marca i As, en el cas de Marca en anglès, Welcome Bellingham, en el cas d'As, Bienvenido. Tots dos
Bellingham,
amb
eh?
Bellingham. I l'esportiu, disgust. Leo Messi descarta esperar que el Barça resolgui les dificultats per fer-li lloc i decideix anar-se'n a l'Inter de Miami. I t'ho remato molt ràpidament amb la premsa de Miami, que haurem de començar a mirar cap allà, amb el Miami New Times, Lionel Messi chooses, escull l'Inter Miami.